4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 7 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, encara el temps és més aviat variable i en funció de la comarca encara tenim canvis de situació força destacables. Per exemple, al llarg del matí està plovisquejant una mica cap a la Catalunya central i també a la Costa Brava. En algun moment ha arribat a ploure una miqueta també fins al Maresme o al Barcelonès, i les boires que també han anat apareixent a moltes comarques interiors. Aquests núvols més baixos s'estan trencant, però els que entren per la Costa Brava encara continuaran sent més aviat abundants. Per tant, el que queda d'aquest dijous encara anirem tenint alguns rams en aquella banda gironina. A la resta del país també els núvols es tornaran a inflar i a les muntanyes del prelitoral o les del Prepirineu acabaran descarregant alguns ruixats, per bé que locals no seran com els d'ahir o abans d'ahir, i no esperem tampoc que deixin tant quantitat d'aigua, i sempre amb un ambient que és suau. El divendres encara núvols enganxats a la Costa Brava i també moltes boires a l'interior durant el matí, però demà la pluja s'escampa de gran part del país. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats analitzarem amb una mica més de tranquil·litat els resultats de les eleccions als Estats Units i el triomf aclaparador del republicà Donald Trump. Conversarem amb el periodista català Gustau Alegret. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per continuar analitzant la victòria de Trump, vista amb ulls catalans i europeus, a veure si entenem alguna cosa, i també parlarem de la decisió de la Generalitat de suprimir els privilegis per la jubilació dels funcionaris. A partir de les 5, descobrirem la Casa Badina de Badalona amb Ingrid Duran, directora de gestió assistencial de la Fundació Vallparadís. Continuarem amb patrimoni per recordar els aiguats històrics al Prat amb l'historiador pretenc Pau Rodríguez, i acabarem amb cultura i el documental Un estel fugaç d'Ignasi Guerrero. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
I 6 minuts, moment d'actualitzar-nos. Ho fem amb la ronda informativa que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Un total de 1.889 pel·lícules provinents de 110 països s'han inscrit a la 14a edició, la 5a de caràcter internacional, del One Shot Film Festival Terrassa City of Film. Espanya ha liderat la participació en 188 curts presentats, seguida per l'Índia, l'Iran, Itàlia i el Brasil. L'increment de participació també s'ha reflectit en la presència de produccions de Terrassa i de les escoles de cinema locals i de Barcelona, amb un total de 20 curts presentats. A més, el certamen ha ampliat el jurat amb dos grups de 5 membres. El jurat internacional, de la categoria sènior, està integrat per Jan Baca, Lluís Valentí, Dolors Font, Jordi Hernández i Joan Paüls, i el jurat encarregat dels Premis Júnior, Escoles i Millor Curt Terrassenc, el formen Josep Viciana, Sara Guerrero, Quim Gómez, Cesc Morera i Toni Justo. El jurat ja té a la seva disposició els 137 curts seleccionats, 73 dels quals han entrat a la secció oficial. A menys d'un mes del lliurament de premis, del One Shot, l'organització ha notificat als cineastes l'estat de les seves candidatures. També ha recopilat les pel·lícules, pòsters i fotografies dels directors seleccionats per la secció oficial.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat per majoria, però no per unanimitat, l'aportació municipal de 60.000 euros per València. Aquest dijous s'ha celebrat un ple extraordinari d'urgència per donar llum verda a aquesta subvenció que l'Ajuntament vehicularà a través de la Creu Roja. I és justament aquest punt el motiu pel qual Vox ha votat en contra. La formació d'extrema dreta considera que l'ONG no ha estat a l'altura i per això no li han donat suport. Núria Cacio es la seva portaveu.
Estamos de acuerdo que se envíen recursos, por supuesto, sean materiales o económicos, pero no estamos de acuerdo que se dé esta ayuda a una organización como Cruz Roja, que después de una semana estaba sin aparecer por el terreno, apareció hace un día o dos, que lleva recaudado, no sé qué cifras llevará ahora, 11 millones a lo mejor, precisamente para esto, y hasta ahora no se le ha visto el pelo.
A l'inici de la sessió hi ha hagut un minut de silenci com a mostra de condol a les víctimes.
Gràcies, Juli. Anem ara al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, demana la dimissió de la regidora del Partit Popular, Rosa Bertran. Assegura que no funciona al capdavant de la regidoria encarregada d'impulsar un pla de mercats municipals i fa una crida a l'executiu perquè sigui una altra persona qui ho lideri. Carrera ho ha reclamat durant l'entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat. El socialista alerta que la manca de planificació en matèria de mercats i encants a Badalona clama al cel i exigeix una dotació pressupostària que pugui fer realitat l'execució d'un pla de mercats municipal. Durant els darrers anys de mandat del PP, diu la regidora encarregada d'aquest àmbit, no va aconseguir importants millores per als equipaments i, per tant, exigeix la seva dimissió. Escoltem el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera.
Jo no sé si he de demanar la dimissió, el canvi de cartera, el que sigui, però que la persona que porta mercats no funciona perquè en tots aquests anys no ha aconseguit millores substancials és evident. Per tant, jo el que demano és un pla de mercats que el tenim dotat en pressupost, però, a més, demano que la persona que ho porti no sigui qui ho ha portat fins ara, perquè no podem aconseguir resultats diferents amb les persones de sempre. I per tant, nosaltres demanem la dotació econòmica i ara aquí demano que sigui una altra persona qui se'n faci càrrec, perquè no tinc confiança en el que s'ha fet fins ara.
En matèria de seguretat, Carrera segueix esperant la convocatòria de la Junta de Seguretat Local i assegura que la gran bandera dels populars serà el seu gran fracàs. Lamenta que no hi hagi un pla específic en aquesta qüestió i alerta que les dades dels darrers mesos no milloren.
Gràcies, Santiago. I ara seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Un camió carregat amb 20 tones de productes d'alimentació, neteja i roba d'abric ha sortit aquest dimecres al Prat direcció al País Valencià. Això és tot el que s'ha recaptat a la nau des d'aquest dissabte en una iniciativa solidària que han coordinat la colla castellera Pota Blava i Gegants del Prat. Un recapte que s'ha anat a més adaptant a les necessitats de cada moment. Ho detalla l'impulsor de la proposta solidària, Carlos Sánchez Lorenzo.
La carrera sprint principal ya la hemos hecho. Hay mucha cosa allí. Ahora dejemos que lo gestionen, que lo repartan y vamos informándonos con gente pues, a través de internet qué necesitáis en este punto. Lo llevamos. Por ejemplo, pues ha salido de sorpresa esta tarde. Han donado un material que es necesario, que tiene que estar trabajando a las 6 de la mañana. Y por respeto a aquella gente que están reventados de trabajar, pues yo y otro compañero vamos a bajar, nos vienen a buscar a medio camino y les llevamos este material para que otras personas mañana a las 6 de la mañana puedan estar haciendo tareas de limpieza.
També des de l'Ajuntament s'ha fet una donació de material per part de manteniment i serveis urbans. A això cal sumar-li l'aportació econòmica de 20.000 euros que el consistori ha fet a través de la Creu Roja i, d'altra banda, l'aportació de personal amb un total de 7 membres de la policia local que s'han desplaçat a pa i porta fins diumenge.
Gràcies, Luis. De retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà ha anunciat que farà una aportació de 25.000 euros per contribuir a la recuperació de les zones afectades per la Dana València i donar suport a les persones damnificades per aquesta catàstrofe. La donació es canalitzarà a través de Creu Roja, entitat que treballa directament sobre el terreny i de forma coordinada amb el Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències. Aquesta mesura respon a la crida de les entitats municipalistes, la Federació Catalana de Municipis i també l'Associació Federació Catalana de Municipis que recomanen vehicular les donacions a través de contribucions econòmiques per assegurar una ajuda immediata i efectiva.
Gràcies, Rocío. I acabem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. En Comú Podem vol impulsar la creació de comunitats energètiques a Sant Cugat. Els comuns defensen aquestes formes d'autoconsum col·lectiu en les quals els participants es beneficien de l'energia renovable que produeixen per garantir l'accés als recursos locals i promoure un ús eficient de l'energia. Sentim el portaveu dels comuns, Ramon Gutiérrez.
Ens falta, no, aquest impuls de comunitats energètiques, és a dir, aquest impuls, doncs, de que veïns, no, doncs, d'un sol edifici, però també de diversos edificis, doncs, es posin d'acord per produir conjuntament, que l'Ajuntament, doncs, també posi a disposició, doncs, aquestes comunitats sostre municipal o pèrgoles en parcs, etc., no, per fer aquesta producció.
Tot plegat ho han exposat al text de la moció que en Comú Podem presentarà al ple municipal de novembre, que se celebrarà el dilluns, dia 18.
A la tarda no et desconnectis. Connecta.
Avui al programa, al Connectats, posem el focus en els resultats de les eleccions als Estats Units, on Donald Trump ha guanyat la cursa presidencial d'aquest 2024, un fet que genera reaccions no només als mateixos Estats Units, sinó també arreu del món. Per entendre què significa el retorn de Trump a la Casa Blanca, avui parlem amb Gustau Alegret, que és periodista català i presentador internacional que treballa a Washington, a més de ser expert en comunicació política i corporativa. Gustau, molt bona tarda des de Catalunya.
Bona tarda, bon dia des d'aquí a Washington.
Escolta una cosa, els sondejos donaven un possible empat entre Trump i Harris, i fins i tot el mateix Trump ja es va ocupar de preparar una mica el terreny per si els resultats no li eren favorables. Com s'explica aquesta contundent victòria del candidat republicà? Què és el que ha passat al final?
Bueno, quan un mira el resultat, tampoc és que sigui tan contundent. Vull dir, és veritat que no hi ha que és inapel·lable la victòria, però quan un mira els marges de victòria, se n'adona de que tampoc les enquestes no estaven tan mal enfocades. Què ha passat? Que com va passar el 2016 i després el 2020 en aquestes tabulacions i medicions que fan, hi ha hagut una subestimació del vot republicà, del vot de Donald Trump. En aquesta ocasió, Donald Trump ha guanyat per vot popular, que això era una cosa que semblava que era molt difícil que es produís, i també ha guanyat en col·legi electoral. El col·legi electoral és aquest sistema de vot indirecte en el que cada estat té les seves eleccions i qui guanya la meitat més un dels vots s'emporta tots els representants d'aquell estat en el col·legi electoral. I això és el que li ha aconseguit Donald Trump, que per marges relativament petits ha guanyat la meitat més un dels vots en cadascun dels estats bisagra o estats pendulars que li han acabat donant una victòria abrumadora. Recuperen el control del Senat els republicans i la Cambra de Representants encara no està clara. Sembla que pot caure també de la banda del Partit Conservador, però a més hem de tenir en compte que si aquestes dues coses passen i per tant tenen el control de l'executiu i del legislatiu en les dues cambres, un podria pensar que el judicial podria fer de contrapès, però és que la Cort o el Tribunal Suprem també és conservador.
Segons tu, quin ha estat el factor determinant en aquestes eleccions?
Jo crec que el factor determinant és que Trump ha connectat molt bé amb la classe treballadora i amb les seves preocupacions en un entorn de globalització que es va començar a posar en evidència al final de la dècada dels 2000, on molta gent no qualificada d'educació bàsica, però que tenien bones feines en el sector industrial, han vist com la deslocalització i la globalització han fet que ells perdessin les feines i les haguessin de tornar a trobar en altres sectors, particularment el sector dels serveis, amb salaris molt més baixos i menys prestacions per jubilació, per baixa mèdica, etc, etc. Aquesta preocupació, aquest detriment al final de la vida laboral de molts treballadors que no estan educats, fa que incrementi la por al futur, que en el temps en els que vivim, amb la intel·ligència artificial, s'incrementa, augmenta la por a què serà de mi al final de la meva vida laboral o en aquests últims anys que em queden. I això ha fet que molta gent digui els demòcrates no em representen. Hi ha un procés molt interessant que s'està produint en els dos partits dels Estats Units. Històricament, a l'era Reagan, el Partit Republicà era el partit de les elites. Era un partit monolític, el seu votant era d'un perfil molt blanc, anglosaxó, educat, i el Partit Demòcrata era el partit de les minories, de la diversitat i dels treballadors, dels sindicats, de l'esquerra, etc. Doncs el que ha passat en els últims anys no és només amb el Biden i ara i abans amb la presidència de Trump, sinó que jo crec que es remunta a l'època d'Obama i final de l'era Bush. I és que ara el Partit Demòcrata és el partit de les elites, és el partit de les persones educades, que cada cop va perdent percentatges més petits, però els va perdent, d'aquesta diversitat, de llatins, dels afroamericans, que històricament havien recolzat els demòcrates, que on van a parar? Els republicans. I per tant s'estan invertint una mica les tornes de qui representa qui i de quina manera es configura la base electoral de cadascun dels dos partits.
Una altra possible lectura que es fa, veient l'altra candidata o l'altre partit, és que la societat estatunidenca no estava o no està encara preparada per tenir una dona negra president al país?
Disculpa, és que s'ha tallat la pregunta. Em pregunta si no estava preparada per tenir una dona presidenta?
Sí.
Sí.
És que s'entretalla, demano disculpes a l'audiència. Mira, jo crec que aquest és un element. Fa 10 minuts estava atenent també una trucada d'una ràdio d'aquí dels Estats Units que em demanava l'anàlisi i la resposta que crec que val és explicar la victòria de Donald Trump o la derrota dels demòcrates no es pot fer només fixant-nos en un sol element. Són causes múltiples que totes sumades acaben intentant dibuixar el per què ha passat el que ha passat. Una d'aquestes causes, jo sí crec que pot haver estat aquesta. Ara, fixar-nos només en aquesta i dir no, és que la societat nord-americana és masclista i no està disposada a tenir una dona presidenta, és no veure la resta del bosc. I jo crec que el principal motiu, després venen les altres consideracions, i segur que hi ha una part de l'electorat republicà que ha pensat això, però també hem de pensar si Kamala Harris era la persona més adequada per ser la candidata demòcrata. Kamala Harris va sortir, i recordem-ho, no va passar per un procés de primàries. Va ser escollida a dit per Joe Biden en un moment en el que el mateix partit, el seu propi partit, el va forçar a renunciar. Ell no volia. Ell considerava que era el qui havia d'enfrontar-se a Donald Trump i que el podia guanyar. I aquí hem de donar-li el crèdit a Biden. Biden és l'únic que ha aconseguit derrotar Donald Trump, de les persones que s'hi han enfrontat. Per tant, pot haver-hi un element de masclisme en una societat que una part d'aquesta societat és molt conservadora, però jo crec que això no explica tot. I tampoc crec que sigui just descriure els votants trumpistes com uns masclistes o patriarcals, perquè hi ha altres consideracions, hi ha altres motius que sumen, i crec que sumen més que no aquest, que pot ser un element per una part de l'electorat, però no de manera majoritària.
I davant d'aquests resultats, això ens fa pensar que, inevitablement, s'hauria de produir una reestructuració del Partit Demòcrata, no?
S'hauria de produir un procés, primer, de reflexió, d'autocrítica, de què ha passat i per què. Ara comencen les ganivetades públiques. He vist aquests dies que alguns ja apuntaven a que Biden havia d'haver pres la decisió de no presentar-se mesos abans i no arribar a l'extrem de presentar-se en un debat presidencial i fer el ridícul com el van fer. I després les elites que el van forçar a dimitir pensant-se que substituint el candidat tres mesos abans era una opció. Per tant, jo crec que el Partit Demòcrata ha de fer un procés de renovació primer. Les figures que estan al Partit Demòcrata al capdavant, majoritàriament les que tenen veu, que s'amplifica a tot els Estats Units, són gent que forma part d'una generació i crec que haurien de donar pas a una nova generació, això d'una banda. De l'altra, s'ha de fer l'anàlisi del què ha passat i per què no s'ha connectat amb els votants. Per què el Partit Republicà guanya adeptes entre la classe treballadora no educada, els treballadors de coll blau, que diuen, no? Els que porten aquest uniforme que s'identifica de gent que treballa amb tallers o amb cadenes de producció industrial i se'ls descriu d'aquesta manera. Per què no hi ha una connexió amb aquesta gent i per què els sindicats no tenen l'habilitat de mobilitzar-los com ho han fet històricament? I, per tant, entren en un procés de renovació de lideratges i de reflexió i d'autocrítica. Si no la fan bé, com sembla que el discurs de Kamala Harris anava per aquest camí, la seva intervenció va ser zero autocrítica. Va dir que reconeixia la derrota, no li queda una altra, i és una demòcrata, ningú esperava que ella arribés a dir que no reconeixeria la victòria de Donald Trump. I, per tant, la reconeix i la reconeix de manera pública. Jo crec que ho fa tard, ho hauria d'haver fet la nit electoral, com mana la tradició, i ho hauria d'haver fet també obrint la porta a nous lideratges i amb autocrítica, a un procés de reflexió. I, en canvi, va dir la lluita continua. Bé, si no tenim clar què és el que ha anat malament, doncs no podem lluitar, però no sabem cap a on estem anant, no? Hauria d'haver pensat. El Partit Republicà, a un li pot agradar més o menys Trump, però tenen molt clar cap a on van. I ho han fet amb una estratègia que els hi ha anat molt bé. Per tant, ells diuen ho hem aconseguit, i a més ho hem aconseguit d'una manera com no ho havia fet ni els Bush, ni els Obama, ni els Biden. És a dir, la victòria de Donald Trump és una victòria en l'anàlisi tan clara, sobretot en la capacitat de sumar molts col·lectius diversos en el seu moviment polític. I això, crec, només ho va aconseguir Ronald Reagan a la dècada dels 80.
Hi ha una altra qüestió, tenint en compte aquesta àmplia victòria. Si al final es confirma el control dels tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial, davant la seva situació personal, encara té, no sé si són quatre judicis pendents, què és el que pot passar?
No, els judicis queden aparcats. De fet, el Departament de Justícia ja va anunciar ahir que es prepara per arxivar les causes contra Donald Trump. La justícia als Estats Units funciona d'una manera una mica diferent a la que nosaltres tenim a Catalunya i a l'estat espanyol i a Europa en general, no? Les causes judicials, si no hi ha una fiscalia que les impulsi, s'arxiven i poden morir, i algunes poden fins i tot prescriure. I Donald Trump és a la vora dels 80 anys, i quan surti de la Casa Blanca estarà a la meitat dels 80, no? Els 85 crec que tindria. I, per tant, les seves causes queden paralitzades perquè és president electe i perquè no anirà a la presó, perquè té una immunitat que també li ha donat a un Tribunal Suprem que és de majoria conservadora. Per tant, aquestes causes, ell ha comprat, la nit del 5 de novembre, ell va comprar la seva salvaguarda per no enfrontar penes de presó i multes milionàries. I això és una victòria, i és un missatge també, i això s'ha de dir, no? La gent no ho ha tingut en compte, la gent no ha volgut veure això com un element negatiu per un candidat com Donald Trump, però llença un missatge, envia un missatge molt qüestionable per les noves generacions, no? I pel públic en general. És a dir, un home que ha defraudat Hisenda, no ha pagat els impostos que li pertoquen, ha enganyat les asseguradores per obtenir beneficis als bancs, ha agafat a les dones, o diu que pot agafar les dones per les seves parts íntimes i no passa res perquè ell és poderós. va forçar funcionaris electes del seu propi partit que alteressin resultats electorals, va enviar una munió de gent que li donava suport al Congrés dels Estats Units per aturar una certificació constitucional i no li ha passat res, no? I per tant, la gent ara pot defraudar Hisenda, abusar una dona i pot dir, escolti, si el president ho ha fet, per què no ho faig jo? Clar, no li servirà de res en un procés judicial, perquè Donald Trump té bons advocats i és una figura pública. Però, doncs, el missatge és nefast, no? per la justícia i per l'estat de dret i per les normes que ens hem donat com a societat per tenir una convivència pacífica i una coexistència en la diferència.
Un parell de qüestions més, perquè estem ja en els últims minuts. Una és, com a europeus ens preguntem com afectaran les polítiques en aquesta segona presidència de Donald Trump al vell continent, és a dir, quin paper jugarà en el taulell internacional Estats Units?
Donald Trump s'ha presentat a unes eleccions per segona vegada amb el lema dels Estats Units primer, America first, i crec que ell va prioritzar els seus interessos. Una altra cosa és que vegi que els interessos dels Estats Units passen per enfortir les coalicions internacionals, per enfortir la relació transatlàntica i per mantenir una primacia a l'OTAN, no? I a mi em fa l'efecte que això ell no ho prioritza. I cada vegada més gent dintre del Partit Republicà no ho veu amb interès. Quina habilitat tindran els atlantistes, els republicans històrics, per dir-li a Donald Trump val la pena que mantenim el lideratge a l'OTAN perquè això ens fa més forts davant l'expansionisme nacionalista xinès o rus? Doncs caldrà veure-ho. Però Donald Trump no té cap interès en entrar en cap conflicte militar. Durant la seva presidència no es va començar cap guerra i la gent això ho ha valorat, més en el context actual de dos conflictes com el de la Franja de Gaza i Israel contra Hezbollah i contra Hamas, amb un dany col·lateral immens que és el de la població palestina, de manera que fins i tot la justícia internacional ha advertit que s'està violant el dret fonamental d'aquests ciutadans, i després un altre dret fonamental violat, que és la invasió per part de Rússia del territori important d'Ucraïna. Jo crec que Donald Trump no té massa interès en que s'apliqui la justícia i té molt interès en que hi hagi un acord de pau que impliqui la cessió de territori per part d'Ucraïna. Quin missatge donaria aquesta suposada victòria de Rússia havent envaït de manera militar per la força un territori europeu i haver-lo guanyat per la força? A mi em sembla que nefast, no? Perquè en el fons demostra que es pot fer i que si avui ho fa Rússia, demà ho faig jo, envaeixo el veí i no passa res. No passa res perquè Rússia ja ho va fer. I la comunitat internacional a la llarga ho acabarà reconeixent. No a la curta, perquè hi haurà resistència, però vés a saber si a la llarga ho acaben reconeixent. I això és un missatge fatídic per l'ordre internacional i les lleis que ens hem donat que van sorgir de la conferència de San Francisco, on es va crear l'ONU als anys 40 i després de Bretton Woods i tot l'ordre econòmic internacional a final de la dècada dels 70. No? Jo crec que és molt perillós i caldrà veure si aposta per l'OTAN o no, perquè l'OTAN és un paraigües que sobretot protegeix a les nacions europees, perquè els Estats Units tenen la capacitat militar de defensar-se sols, però Europa té molts problemes i moltes diferències, i si no hi ha un lideratge que unifica tots aquests països amb una causa comuna, doncs, i recordem que això és important també posar-ho sobre la taula, l'OTAN és una aliança de seguretat. És veritat que amb freqüència es parla de l'OTAN com una aliança militar. Molt bé, però no vol dir que aquest sigui el seu principal pilar. Avui els conflictes, les guerres, són telemàtiques, són atacs cibernètics, és espionatge, és infiltració, i la intel·ligència compartida amb una estructura de seguretat com la que ofereix l'OTAN és molt important pels països que tenen limitacions Els països europeus no tenen recursos limitats i la capacitat nord-americana és molt important. Si no hi ha una relació de confiança, no hi ha una relació de compartir informació sensible o confidencial. I qui perd aquí, fonamentalment, és Europa.
Gustau, una última qüestió que és una simple curiositat, perquè ja hem vist al llarg de la campanya el paper que ha jugat a Elon Musk. És possible que el veiem amb un càrrec a l'executiu?
Disculpa, però no he pogut sentir la resposta perquè és que s'ha entrat allà una mica.
Et parlava del paper d'Elon Musk a la campanya. No sé si això es traduirà en un càrrec en l'executiu.
Crec que tenim problemes de connexió.
Bé, doncs en qualsevol cas, Gustau Alegret, t'agraïm moltíssim que hagis acceptat la nostra invitació per participar i fer-nos una anàlisi de primera mà d'aquestes eleccions americanes. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda des de Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i després d'analitzar i parlar d'aquestes eleccions americanes, ara continuarem fent, però des d'aquí. I ho farem en companyia en aquesta tertúlia Tres Bandes amb l'Antoni Camacho, que és coordinador de Federalistes d'Esquerres de Badalona. Antoni, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
També ens acompanya des de Terrassa la periodista Anna Muñoz. Anna, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bona tarda. I des dels estudis de Sant Cugat tenim a la Dolors Vilarassau, que és directora teatral. Dolors, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I em deia ara la Dolors, és que no ho acabem d'entendre. Des d'aquí no entenem com és possible que els nord-americans hagin triat a un personatge com en Trump. Però per això, precisament, hem volgut fer doncs, aquest anàlisi previ a través dels ulls de professionals i periodistes que han viscut tota la campanya i han fet el seguiment i, a més, analitzen políticament tota aquesta qüestió. Algú dels presents entén el perquè d'aquesta victòria de Trump? Antoni?
És molt difícil d'entendre. Jo he estat seguint via YouTube bastant la campanya perquè m'interessava molt. Jo crec que a tothom ens interessava el que fas als Estats Units, no? I sincerament crec que només hi ha una manera d'entendre-ho des del meu humil però convençut punt de vista, i és que hi hagi molta gent emprenyada que està fora del sistema, ha trobat un tipus que diu les coses d'una manera molt planera, que insulta, que desqualifica, que menteix, que s'allunya, diguem-ne, de la políticament correcta, no? I veient les declaracions de molts americans de l'Amèrica Interior, del mitjan oest i tot això, doncs acabes d'entendre que aquest llenguatge, tot i que és una mala persona, tot i que enganyar, tot i que doncs s'identifica més amb el que consideren les èlites de Washington i els demòcrates en concret, no? Que doncs, bueno, són educats, són molt finets, però que no han sabut palpar el malestar de la gent i una preocupació, de vegades inventada, com el tema de la immigració, no? Que sense ells no podien fer moltes coses que en fan, però crec que per aquí van les coses, no? És una societat molt, molt dividida, no? I alhora, és a dir, una part molt ignorant, ignorant en el sentit literal del terme, de no saber on està Europa i tot això. Aquestes coses que veies en les entrevistes que els hi feien, que te quedes espasbarat del grau de desinformació i de manipulació que no els mitjans de comunicació, sinó precisament les xarxes socials, especialment X, està introduït en aquesta campanya.
De fet, aquesta ignorància que ara està comentant l'Antoni és el que provoca un element que és indispensable per poder guanyar terreny, que és la por. Quan un té por, doncs de seguida qualsevol missatge que et busqui en aquest sentit, la teva reacció serà, doncs, que és el que ha passat, no?
La por és l'arma de l'extrema dreta, precisament és això, no? La por és això. Jo respecte al que tu has dit, de veritat que estic una mica com estabornida, no? Vull dir, costa molt d'entendre que aquest senyor que serà l'emperador, que serà l'amo del món, una persona tan machista, tan infantilitzada, tan retrògrada, tan maleducat, costa molt entendre que aquest personatge, o sigui, que no hi hagi ningú més al món per governar el país més poderós, diguéssim, en aquests moments. També és que potser coneixem poc la realitat dels Estats Units. I ara també, pel que he anat sentint, la gent ha anat molt en un sentit de que ha guanyat pel tema econòmic.
Econòmic, sí.
Sí, sobretot. Això es va dient molt. O sigui que als Estats Units, en aquest moment, bueno, hi ha una inflació molt alta i les classes mitges perden molt poder adquisitiu. I llavors, vull dir, la gent d'alguna manera es va empobrint. I és l'únic que ha fet campanya des d'un punt de vista econòmic. O sigui, és un senyor poderós, ric, que, bueno, tot i que sembla el defensor de tots els pobres i tal, vull dir, sembla també mentida que una persona, doncs, tal, amb el seu perfil també es pugui erigir i la gent creure-s'ho com a defensor de tothom, no?, dels pobres. Doncs sembla que aquest sigui un dels temes. I després també han acusat bastant, o han dit bastant, de la Kamala, que s'ha centrat massa en les minories. O sigui, per exemple, jo no dic que no s'hagués de centrar, però és el que he vist com a anàlisi, no? Per exemple, les dones, els emigrants, o sigui, qüestions d'un sol col·lectiu, però que hi ha un col·lectiu que uneix a tots els americans i que és el primer, que és aquest tema de l'empobriment de les classes mitjanes. I és l'únic que ha fet un programa. I llavors també he sentit, doncs, que l'esquerra també hauria una mica de defensar, doncs, això també, en algun moment també parlar de temes econòmics, i ara aquí en tiro pedres a sobre.
Bueno, esquerra no és que n'hi hagi.
No, clar. I dreta tampoc, no? Vull dir, hi ha una mena de centre i una mena d'extrema dreta,
són,
no?
Són dretants, sí, sí.
No, després també el que, clar, el tema de la Kamala també fa pensar,
ara,
no?
Ara parlarem sí, també de la Kamala.
De la, sí.
Anna.
No sé, jo crec que els europeus tenim tendència a pensar que Estats Units és Nova York i desconeixem bona part del país i dels sentiments i de la manera de pensar de molts americans. Jo crec que Trump és el reflex d'aquesta polarització del món entre los míos i los que no són míos, no? I que per això ha pogut guanyar d'una forma tan clara i evident. Ell representa en certa manera l'empresari, l'home que s'ha fet a si mateix, encara que un dels seus primers regals per part del seu pare fos $1 milió perquè muntés la seva empresa, no? Jo, a veure, no és que em sorprengui. Penso que hagués estat millor, no sé si Kamala, però sí un altre tipus d'orientació política que hagués guanyat als Estats Units, perquè el que es fa allà influeix a tots. Però, bueno, però el país ha volgut a Trump i es tracta de que ens resituem davant d'aquesta nova situació.
Clar, perquè ara què ens toca esperar, els que estem a l'altra banda de l'Atlàntic?
Bueno, hi ha moltes qüestions, no? Vull dir, el tema, per exemple, què passarà amb la guerra d'Ucraïna, per exemple, no?
Està molt clar, us he de dir que totes les informacions que ens han fet arribar des d'Estats Units és que Donald Trump té claríssim que no vol participar de cap guerra. No sé això, traduït en accions, com serà. Però vaja, que vol tenir les mans netes, ja veurem.
Bueno, i després, una mica, quin paper pot jugar a Europa, no? Perquè fins ara doncs, ha estat absolutament dependent dels Estats Units. Vull dir, hi ha moltes, en Xina, bueno, hi ha molts països o imperis que estan prenent terreny a Europa. I potser seria el moment de que Europa també intentés també consolidar-se fora de tant... O sigui, que està superinfluenciada també per Estats Units, no? Bueno, això ara mateix que parlaven de l'OTAN, tot això, no? Mm. Sembla que tot depengui d'ells, no?
Antoni, pot ser una bona oportunitat per a Europa?
No, una oportunitat per a Europa, doncs no sé per una raó, perquè a Europa les posicions de l'extrema dreta i de la dreta extrema estan avançant molt, no? I aleshores el Trump es pot trobar molts amics a Europa, i ja veurem si condiciona o no les polítiques europees, no? I en aquest sentit jo sóc molt pessimista, en el sentit de que si el tema d'Ucrània, tal com diu, acabarà en un pispàs, i això vol dir que el Zelensky, l'Ucranina, s'ha de rendir, ha de cedir el territori que li han conquerit els russos, doncs tenim un problema polític a primer nivell, perquè ja veurem això com el que ha dit i ha publicat Elon Musk, literalment, és que a la xarxa i l'han reproduït milions i milions i milions de persones, nosaltres som la mèdia, we are the media. És a dir, els mitjans tradicionals, la premsa escrita, ràdio i televisió, ha estat superada per X. I és el que, d'una manera molt important, ha influenciat en moltíssima gent. Sí. Vull dir que avui dia el tema de la premsa rigorosa, sigui de dretes o d'esquerres, ara no ve, això són maneres d'enfocar un diari que sigui, no? Però amb rigor, amb la tendència, això s'ha acabat. S'ha acabat, no sé, potser estic exagerant, però no penseu, Però ha dit això literalment. I, clar, ens hem de repensar la influència que té Twitter, X ara, la influència que té YouTube, la influència que té Facebook, i com la gent rep notícies curtetes, siguin mentides, siguin veritat, normalment mentides en aquest cas, però que se les empassen i se les creuen, Se les creuen. I és un perill per la democràcia que coneixem en aquest moment. Un perill molt seriós que ens hauria de preocupar de tot.
Sí, ens hauria de preocupar, i sobretot els que som de la professió, Anna, perquè que digui això el senyor Elon Musk, que nosaltres, o vosaltres, referint-se al públic, que sou al mèdia, vaja, pleguem, eh?
Sí, però aquesta és la tendència que s'ha creat des de començaments del nou segle, en què les xarxes s'han apoderat de la comunicació, és a dir, és veritat que la faciliten, però hi ha una conseqüència col·lateral, i és que la gent llavors només escolta els seus i no és incapaç d'obrir el seu cap a un altre pensament, perquè bueno, només segueix a la gent que parla com ells, a la gent que diu el que vol sentir, i se n'oblida totalment dels que poden pensar diferent o dels que creuen que s'hauria d'actuar diferent. Algo que els mitjans havien tingut. A més, els mitjans sempre tenien una responsabilitat a darrere. Les xarxes, la immensa majoria, no hi ha cap mena de responsabilitat a darrere, es pot dir qualsevol bestiesa i sortir indemne.
Fa amb el cap que sigui la Dolors, donant-te la raó, Anna.
Sí, vull dir, De fet, la campanya...
Ara, Antoni, anem amb tu, vinga.
Sí, la campanya, vull dir, l'ha feta a través de xarxes socials, perquè, de fet, tot, està renyit amb tota la premsa dels Estats Units, amb la dreta i amb l'esquerra, o sigui, el Trump, la premsa...
La Fox és bastant propera amb ell.
Sí, però fins i tot amb la Fox vaig sentir que també ha renyit. O sigui que ho ha fet a través de xarxes socials. I és això ja no hi ha qui ho pari. És una mica, clar, sembla, dius, oh, xarxes socials, tothom pot opinar i tal. Però una mica el que deia la companya, no? Qui se'n responsabilitza de tot això? Vull dir, qui fa... Vull dir, es diuen quatre xorrades amb quatre línies i ja està, tothom fa un... No sé, ara es fa un me gusta, no sé què es fa. És que jo no connecto gens amb les xarxes.
Tu no ets de xarxes.
No, gens.
Hi ha mitjans, hi ha voluntat política, hi ha mitjans per tallar això. El que passa és que estem en una confrontació a Espanya política també que no es pot avançar en res, però la proposta que va fer el president Sánchez va en aquesta línia. Com és possible que en el tema del País Valencià hi hagi un nano, perquè és un nano, que té 13 milions de seguidors, o sí, l'han vist, que digui que els aparcaments de València hi havia milers de morts, nens amb els ulls oberts, una mentida, que li havien dit. I això l'han vist milions de persones, i que no passi res. Doncs, escolti, qui menteixi descaradament en un tema com aquest, li treus del cel, vas a la presó, pagues una multa, jo què sé. Però és que ara, en nom de la llibertat d'expressió, i aquí els que sou periodistes, ho dic especialment per la que presideix aquesta tertúlia que ho és, doncs clar, és un dilema també, jo ho entenc, però és que la mentida, és mentida si digui en X o es digui a La Vanguardia o al País, i això hauria d'estar penat, perquè si no, això és campi qui pugui, i qui tingui més mitjans, com la Sabri Lombax, com en centenars o de milions de seguidors que creuen totes les merdes, amb perdó, no és que s'estan dient, és que és una bestiesa, és una bestiesa.
Però tornant a la pregunta de la Carme, jo crec que, bueno, que veurem a l'Elon Musk com a membre de l'executiu de Trump, és a dir, que sembla que aquesta és el seu destí final, és a dir, no només enviarà coets a la Lluna, sinó que, a més, pues, dirigirà una part una de les primeres potències mundials, no?
Quina cartera li posem?
De totes maneres, m'heu dit que...
No tindrà cap cartera, no crec que estigui al govern.
Bueno.
No ho creus?
No.
Bueno, podem fer
jo sobre Trump és que no m'atreveixo a dir res, vull dir, perquè és una caixa de sorpreses, no?
És una caixa de bombes.
Anava a dir, és una caixa de sorpreses i és una bomba tot el que pugui fer.
El que sí que serà una bomba serà per totes les polítiques de canvi climàtic.
I les socials. Sí. No ens queda més temps. Haurem de seguir les passes, a veure com camina aquesta segona presidència de Trump.
El que és decebedor és que...
Marxem? Ho hem de deixar,
bueno,
aquí.
Volia dir alguna cosa sobre l'humanisme, no? I sobre tota una sèrie de valors.
Això serà un altre dia, perquè ara us he de dir gràcies i fins un altre dia.
Això serà d'aquí molt temps.
Adéu-siau.